Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us parlo molt de gust, José Miguel Cruz. Què tal, com esteu? Benvinguts. El calor sembla que no acaba d'arribar, no? Sembla que... almenys aquí a Catalunya, em refereixo. Sí que fa calor, fa caloreta, però és la temperatura que tocaria per l'època. I això és el que sorprèn. Això és el que sorprèn, que és la temperatura que tocaria per l'època. Estem on hauríem d'estar normalment. Aquesta setmana ja, dimecres i dijous, es dispararan els termòmetres, ja tindrem les calorades habituals. Però clar, jo estic sentint molt, és que no arriba l'estiu, és que no arriba l'estiu, és que no hi ha manera. Sí, fa calor, la que tocaria per l'època, i és que l'any passat i l'anterior, per aquesta època, hi havien patit 4 onades de calor. 4 onades de calor, que van començar al maig, i ja teníem 4 a sobre. Clar, normal, que quan la cosa està normal, diguem, no hi ha estiu, estem acostumats a unes calorades de por. Bé, i això, des d'un punt de vista vacacional, jo que acabo d'arribar de la primera part de vacances, és una qüestió fins i tot que tu pots preguntar des d'un punt de vista d'oci, que pot canviar o variar els teus plans a un punt o un què. Però hi ha un sector de la població que, davant de tot això, té també un problema. I que tenia un problema amb les onades de calor. Possiblement aquestes temperatures normals per l'època fins i tot podrien ser beneficioses. Em refereixo a les persones sense llar. És un problema crònic i en augment. Problema crònic i en augment. I no és que no hagin recursos, es destinen recursos a tot això, però és difícil de solucionar aquest problema. És molt difícil. Fins a quin punt? Fins al punt que les xifres són abrumadores. I si parlem de sexes, encara més. Mireu, per exemple, el 81% de les persones sense llar a Barcelona, durant el primer mes dormint al ras, no van rebre cap tipus d'assistència. És un problema. Cada cop les persones són més joves. També s'ha de dir això, eh? I després, del 100% de les persones que estan dormint al carrer, el 87% són homes. 87% són homes. I el 9% dones. Per què? Per què? On està el punt? On estan les maneres que han d'aguantar les dones o no, que els homes no aguanten o sí? Per què? Són d'aquestes xifres que només es poden entendre des d'un punt de vista social problemàtic. I en parlem d'això amb la Fundació Arrels, que porta molts anys treballant amb el tema i buscant solucions. Tenim al telèfon a la Bea Fernández, que és directora de la Fundació Arrels. Bea, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, encantada.
El titular és dur. Per què passa exactament això? Per què passa un mes fins que es localitza una persona? Jo suposo que hi ha una certa dificultat també localitzar una persona que està dormint al ras per primera vegada.
Sí, jo crec que és un... o pensem que és un cúmul de circumstàncies, no? Efectivament, per una banda, quan una persona acaba al carrer per primer cop, la mateixa persona, doncs, té dificultats... O sigui, és difícil adaptar-se a la vida al carrer d'un dia per un altre, no? Amb la qual la persona, doncs, també té dificultats per conèixer la xarxa de serveis, té dificultats també per demanar ajuda, perquè tampoc no sap... pot ser que no sàpiga on anar, o pot ser que tingui reticències a demanar ajuda, depèn de la situació en la que es trobi. Pot ser que siguin persones que han estat adreses per serveis socials, però que no hi hagi hagut una... una bona coordinació amb serveis socials tant públics o privats, perquè aquesta és una dada que ens interpel·la tant a la part pública, evidentment a l'administració, però també a les entitats que treballem amb aquest col·lectiu, no? Doncs pot ser que no hi hagi hagut una bona coordinació entre els diferents serveis públics per evitar que aquesta persona es trobi en aquesta situació. És a dir, jo crec que els motius pels quals aquesta xifra és tan alta són variats. També és veritat que les persones més joves són les més desateses, és a dir, són les que ens expliquen que durant els primers mesos de la seva estada al carrer doncs no han rebut aquesta atenció, no? I també el fet de ser joves, d'intentar buscar-se la vida d'alguna altra manera que no sigui acudint a serveis socials, doncs també pot ser un dels motius, no? pels que estiguin desatesos en aquest sentit.
Quant de temps està una persona vivint al carrer de mitjana? Perquè entren, surten, sí. com va el tema?
Sí. Aquesta també és una dada que preguntem a les persones que ens hi trobem, i és una dada que, a més, en els últims anys s'ha incrementat. És a dir, abans de la pandèmia, abans del 2020, estàvem parlant de que la mitjana de temps d'estada era d'uns 3 anys i 5 mesos. O sigui, hi ha gent que està un mes, però hi ha gent que porta 10 anys o 15 anys al carrer. No? La mitjana estàvem parlant de 3 anys i mig. Actualment estem parlant de 4 anys i mig. És a dir, amb la pandèmia el temps d'estar al carrer doncs es va incrementar, o sigui, postpandèmia, i a poc a poc ha anat baixant, i o sigui, en el 2020 estàvem parlant de 5 anys i mig, i ara estem en 4 anys i mig, que és menys que fa un parell d'anys, però que encara està lluny de les dades anteriors de la pandèmia. És a dir, estem parlant d'un temps d'estada força gran, tenint en compte que el que una mica l'experiència que tenim, no? I el que ens expliquen les persones amb les que parlem, a partir de 6 mesos d'estada al carrer, és molt difícil que una persona, pels seus propis mitjans, sí. pugui sortir-se de la situació. És a dir, necessitarà un acompanyament força més intensiu que no pas si fa relativament poc que està al carrer, que llavors potser és més fàcil tornar-la a enganxar als serveis, tornar-la a enganxar una mica al sistema.
I de perfil? Si hem de fer un perfil de la persona sense llar, quin perfil ens trobaríem, més o menys?
Sí. Les dades aquí no varien gaire, què et vull dir? És a dir, nosaltres aquesta vegada, en aquesta enquesta que vam fer al juny del 2023, tot just fa un any, vam poder encastar molta gent. És a dir, normalment estàvem encastant unes 300, 400 persones. Aquest any vam poder encastar unes 635 persones que ens van dir que aquells dies estaven dormint al carrer. Això ens ha permès poder parlar amb més gent. Però el que és el que diríem, no? El perfil, que pot haver-hi molts, però no cal definitori, continua sent una gran presència, un 87% de les persones que vam encastar que viuen al carrer són homes, és a dir, majoritàriament el sensellarisme de Ciutat de Barcelona és sensellarisme masculí. El 9% de les persones encastades són dones, és a dir, hem pogut parlar amb més dones, i això ens diu que hi ha més dones vivint al carrer, és a dir, un punt percentual en relació amb altres anys, és a dir, un 9% són dones. Clar, aquí també hi ha un aspecte molt important, i és que el fet de que hi hagin dones vivint al carrer vol dir que han esgotat, diguéssim, tota la xarxa que podien utilitzar o podien tenir per evitar abocar-se al carrer, amb la qual la seva situació encara és més vulnerable, si més no.
La diferència és important, 87% d'homes. Per què hi ha tants homes? No és que vull digui que estigui més equilibrada però crida l'atenció la xifra.
Sí, de fet la pregunta és una mica al revés, és a dir, per què hi ha tan poques dones?
Per què hi ha tan poques dones?
Sí, una mica pel que et deia abans. O sigui, el sensellarisme femení és un sensellarisme molt invisible. Molt invisible vol dir que quan parlem de sensellarisme estem parlant de les persones que dormen al carrer, evidentment, que aquest és el més visible, i aquí és on hi ha menys dones que homes, però quan parlem de sensellarisme també parlem de viure en habitacions, dormir en sofàs, viure o estar-se en un domicili a canvi de o de cuidar una persona, o de mantenir relacions, o etcètera. Llavors, aquestes altres formes de sensellarisme, en aquestes altres formes de sensellarisme hi ha molta més presència de dones que homes. Perquè, diguéssim, parlant res i curt, no? Diguéssim, si tu has de tenir algú a casa, doncs a priori confiaràs més, creuràs més en una dona, per dir això, confiaràs més en una dona segons com que en un home. No? Llavors, les dones, diguéssim, que quan acaben a carrer, vol dir que totes aquestes altres opcions, estar-se a casa de familiars, d'amics, de parelles, suportar amb els tractaments, cuidar, o sigui, estar a la cura de persones grans o de persones dependents, tot això ja ho han esgotat. Llavors, per això, i a més, clar, el sensellisme femení, és a dir, el fet que les dones vivi, una dona visqui al carrer és molt, molt més vulnerable
sí.
per la seva situació que no pas un home, no? Perquè a part de la violència estructural que pot patir una persona que està en situació al carrer que no té vivenda, les dones pateixen, doncs, com tots sabem, i malauradament, moltes altres violències.
Doncs Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut amb nosaltres i bé, que és una qüestió que, si mirem cap a l'horitzó, té molt mala solució, per no dir que no hi ha una solució ni a mitjà termini, segur que no.
Mira, en això, una mica per trencar una llança, no?, a favor de l'esperança, nosaltres creiem que sí que hi ha una solució. És a dir, nosaltres, de fet, des de fa 4 anys estem treballant amb un projecte de llei justament per resoldre, o per no per resoldre, per poder atendre aquest sensellarisme més visible, que és aquest sensellarisme de carrer. I és un text normatiu que ara, amb les eleccions autonòmiques, doncs ha quedat en stand-by, però que la intenció és tornar-lo a reemprendre, i que posa o proposa recursos i proposa alternatives justament per poder oferir allotjament aquest perfil de carrer-carrer, no? Aquestes més de 1.000 persones que estan en situació de carrer. I és un projecte en el que creiem i que quan hem plantejat la gent que, a nivell de no, no, l'estament polític una mica, el que ens diu és, ostres, doncs amb això sí que veiem aquest possible horitzó més ostres. Positiu.
Doncs tant de bo sigui així i arribi a molt bon port tot això que estàs explicant. Bea, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci, bon dia.
Bon dia, gràcies. De totes maneres, és una situació complicada que va variar en funció del què. Cada cop som més persones de fora de la Unió Europea o fora d'Espanya, que en aquest cas no de la Unió Europea, sinó fora d'Espanya, que viuen al carrer Barcelona, les més joves. I, a més, grans són més d'aquí, d'àmbit nacional, d'àmbit o a Catalunya o a tota la resta d'Espanya. Bé, parlem de la malaltia de la llengua blava. Canviem completament, eh? De seguida parlarem de tot això, perquè està arrencant, de fet, avui és dia... Avui, doncs el dia 3 va arrencar, si les dades no m'enganyen, la campanya de vacunació massiva a bestiar oví i boví per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava. En principi, calma, perquè no va cap a l'ésser humà, vull dir, no es contagia en aquest cas, i això amb una vacuna, amb els animalons, doncs s'arregla. De fet, i de moment hi ha 200.000 dosis que aniran destinades a ovelles i en 15 dies n'arribaran 600.000 més. De seguida en parlarem amb el Sergi Dor de tot això, en posarem punts i a tot aquest tema. Però abans, no sé si necessites fer reformes a casa teva, sí? Doncs mira, escolta això perquè Atelier té una cosa per tu, en tot cas, eh? Perquè ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals, des de fa més de 30 anys. I això és alguna cosa, perquè si porten tants anys, alguna cosa és. Mira, tenen els millors professionals propis que ho faran especial per tu. I vols saber més? Doncs sempre amb la millor qualitat i acabats amb preus immillorables, dates d'entrega i en plans garantitzats i oferts i regals per cada projecte, com dibuixos i rendes gratuïts. Així que pots venir a visitar l'exposició a la Via Augusta 106, l'exposició d'Atelier, o pots trucar per fer aquesta reforma. Són 30 anys, tota una experiència, eh? 606 34 67 23. 606 34 67 23. La teva llar en bones mans amb Atelier. Va, que de seguida parlem d'aquest problema. Agafo 4 papers i truco al Sergi Tor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Atenció! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Arabi.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabi.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabi.
Compromiso social.
Arabi.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabi.com. Más de 35 años de experiencia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Dile a los demás.
Pues tinc tots els papers en ordre per parlar d'això, i és que, ja ho coneixeu, els ramaders de Catalunya estan preocupats, molt preocupats. Preocupats per què? Per la mala, entre altres coses, perquè mira que no guanyen per preocupacions aquesta gent. En aquest cas, per la malaltia de la llengua blava. Bé, parlem d'això. Hi ha molts casos registrats a les granges catalanes que estan obligant a una vacunació a la cabana d'ovelles i vaques, tal com estan comentant abans, d'aquestes dosis que han arribat, 200.000 dosis, estan esperant més, a prop de 600.000 més, no? Abans de tot, és important dir una cosa. Aquesta malaltia no té cap afectació amb els humans. D'entrada, no tenim problema. No hi ha cap senyal d'alarma i, per tant, el consum de llet i de carn és segur al 100%. Segur al 100%. És normal sospitar, eh? Tu dius, ostres, l'animal que té un virus de la llengua blava, a veure si tot pot això afectar els... És normal sospitar, però, en principi, tot això no afecta. Mireu, la llengua blava és un virus que es transmet als animals remugants a través d'unes espècies de mosquit. Els fastigosos mosquits que odio profundament per moltes qüestions, i tots sobreviuen aquí, no sé com s'ho fan, eh? I a més està provocant que ovelles, cabres, vaques o cèrvols, entre d'altres símptomes, la llengua se'ls hi torna de color morat i blavós, d'aquí el nom de la malaltia de la llengua blava. De fet, els casos més greus afecten a les ovelles i els hi pot provocar la mort. Quin problema és aquest? Doncs que sembla que és una malaltia difícil de controlar per la gran varietat d'estereotips i de la seva epidemiologia. En cas que amb una vacuna, això es pot controlar. Problema. Provoca grans pèrdues econòmiques, ja que disminueix la producció, i un cop es declara la malaltia en una explotació, es prohibeix l'exportació d'animals vius i del seu semen. Doncs parlem de tot això. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Bon dia, José Miguel.
Tot bé?
Sí, tot bé. I en aquest cas, doncs, amb la preocupació del sector de ramaders i ramaderes...
Que no paren, eh?
Amb lògica, perquè l'anterior virus va ser 2008, també 2016, i era, doncs, el 2024 aquests primers casos a Catalunya que preocupen.
I en aquest moment, on està declarada la malaltia a Catalunya? Quines zones?
Sí, hi ha una ventena d'explotacions afectades per la malaltia de la llengua blava en 8 comarques diferents: l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva, Maresme, Osona, Ripollès i el Pla de l'Estany. Els primers casos se van detectar a principis del passat mes de juny a una granja de Vilademuls, al Pla de l'Estany, i després se n'han registrat 19 explotacions més. A més, hi ha sospites que 30 granges més estan afectades, perquè el protocol destaca de que s'ha d'establir un protocol i un radi de 150 quilòmetres per a l'erradicació de la malaltia. Aquesta ràdio està afectant ja una trentena de comarques catalanes. Únicament queden fora doncs, tota la demarcació de Tarragona i les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica del Govern de la Generalitat, Elisenda Guillaumes, explica els controls que es fan i les granges actuals sospitoses.
Després a les sospites, que són totes aquestes analítiques que fem d'aquesta vigilància activa i passiva, doncs tenim una trentena de sospites a sobre la taula. Que sempre quan parlem de sospites, o sigui, no podem confirmar-ho fins que realment aquest Laboratori Nacional de Referència ens ho diu, perquè hi ha altres malalties doncs, que poden donar sintomatologies similars a la llengua blava. Per tant, fins que realment no hi ha aquesta confirmació, no els podem ni anunciar ni dir exactament de què estem parlant.
Per tant, 20 granges s'han declarades amb llengua blava, 30 sospitoses i altres que s'hauran de fer els controls amb un ràdio de 150 quilòmetres de les comarques afectades.
En aquest cas, Sergi, els animals s'han de sacrificar?
No, el que hi ha primer control, sinó totes les granges estan infectades.
D'acord.
Passa que el protocol és de 150 quilòmetres, els mosquits són voladors, en aquest cas perquè són els transmissors, i la clau és si un mosquit doncs, ha transmès aquesta malaltia amb altres granges. No? Per això el radi és molt extens.
D'acord.
El problema és que la malaltia sí que provoca molta mortalitat, especialment amb l'ovella. I aleshores, clar, després en parlarem, és la pèrdua de l'animal el que provoca doncs, un cost econòmic per al ramader. No? El més important, tu ho has dit dues vegades, però s'ha de reiterar, i ara amb la veu oficial, no té cap afectació humana. Per tant, doncs, el consum de la carn és al 100% segur, com reitera la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero perquè no hi ha efecte i, per tant, la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible. I, de fet, el sector de l'ubi cabrum, doncs, que ja és un sector més aviat en recessió, el mimarem tant com sigui possible.
Per tant, doncs, el sector de l'oví i del cabrum, els més preocupats, recordem que a Catalunya hi ha una cabana de 285.000 ovelles i 560.000 vaques. Segons Asoprovac, Catalunya, el sector ramader i carni és un dels puntals de l'economia de Catalunya, situant-se com el principal sector agroalimentari de Catalunya, representa més del 31% del volum de negoci del sector agroalimentari, el 40% en ocupació, 4.000 persones i un 17% del número d'empreses. Hi ha un total de 2.500 granges localitzades al llarg de tota Catalunya, principalment a les províncies de Girona i Barcelona, sent Lleida on es concentra el 64% de les granges de vacum d'engreix. Com dèiem, on és d'ara, l'afectació amb aquesta ràdio de 150 quilòmetres a banda de les comarques afectades únicament deixaria fora a la demarcació de Tarragona i a tres comarques lleidatanes com són Segrià, Pla d'Urgell i les Garrigues. Aquestes quedarien exentes del que en parlaràs, que és d'aquest pla de vacunació.
Exactament, és el pla, no? Perquè a Catalunya hi ha això, una cabana de 285.000 ovelles i 560.000 vaques, no? S'ha iniciat ja el procés de vacunació, en principi han arribat ja 200.000 vacunes, deia abans, sí, 200.000 vacunes, s'estan a l'espera que arribin moltes més. Quines xifres més tenim, Sergi?
Sí, són 600.000 que s'esperen en 15 dies i el Departament d'Acció Climàtica ha fet una compra d'urgència de fins a 3 milions de vacunes que aniran arribant progressivament. I ara és el moment de la vacunació massiva. Una de les granges amb les quals ja s'ha fet aquesta vacunació és la de Soler d'Enguc al Lluçanès, que té un total de 800 ovelles. Un dels seus responsables, Abel Peraire, mostra la seva preocupació per si la malaltia també acaba d'arribar a la seva cabana.
A part de les pèrdues econòmiques que produeix una ovella malalta i no productiva, doncs tota la roda i tot el cicle que costa arribar al punt de tenir tot el ramat productiu. Que si hi ha baixes, doncs això costa molt de remuntar.
Clar, l'ovella malalta ja no és productiva, però a més, doncs, separaria del lucre cessant. Clar. En el cas, doncs, de la pèrdua de les ovelles, el que significa per aquest nucli productiu. Abel Pereira ha explicat que l'any 2008 es va detectar un altre focus a Catalunya, és a dir, fa aproximadament 16 anys. I al 2016 la malaltia va ser present a França i el sector es va mostrar aleshores molt escèptic a la vacunació, perquè va haver també pèrdues, en aquest cas, a la cabana francesa, no?, de Cabrum. Ara creu que la situació és diferent perquè els focus s'estenen tan ràpidament que tots els ramaders demanen aquesta vacunació.
Bé, el 2009 i el 2016 hi va haver molts problemes, sobretot amb ovella, també amb vaca de pastura, pel tema de vacunació, i els focus no havien sigut tan directes o s'extenien tan de pressa com ha passat aquest any. Aquest any hem cregut convenient vacunar ja pel tema d'intentar fer un cinturó de seguretat i, a part, per la seguretat pròpia de l'explotació.
Per tant, doncs, el problema de preus, el problema d'una dedicació exclusiva que significa els animals les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i això no és una frase feta, sinó és una realitat, s'afegeix ara, doncs, en aquest cas, sempre els problemes sanitaris. En aquest cas, la malaltia de la llengua blava, que ha arribat, doncs, a Catalunya, a diverses comarques, i que hi ha aquest pla de xoc per erradicar-la.
Doncs, Sergi Tor, escolta'm, i cal remarcar una cosa que ja hem dit, que en principi això no afecta a les, a les persones i al consum de carn
avui
i de llet,
bon
segur.
Bistec, eh? Un bon bistec al punt és un gran plat.
Home, a tu t'agrada el punt? Mira.
Sí, sí.
A mi m'agrada, com diuen a l'anglès, allò que està pràcticament cru.
Ah, val. Aleshores, demanes a vegades que hi hagi una tirita, no? Sí. Segons com te portin la carn, no? A mi m'agrada el punt. Jo crec que la bona carn és fantàstica, no?
No, a mi se'm fa bola. El punt ja se'm fa bola.
Sí?
No, sí, sí. No, soc molt delicat per aquestes coses. El que és que continuem menjant carn i peix, en aquest cas. Carn i peix, com perdó. Som, carn i llet.
Exacte. Ara n'hem parlat ja moltes vegades en aquest programa, no? De la dieta equilibrada, no?
Home, la Rita mediterrània, eh? Que no, a vegades no és barata, però és bona, eh?
El peix, la carn...
Correcte. Sergi, Tora, escolta,
sempre amb el respecte pel que opti per altres productes,
home,
alimentaris.
Home, sí, home, cadascú. No me faltaria aquí, que ara dictem uns dogmes sobre el que hay que comer.
Correcte.
Cuida't molt, Sergi.
El que és important és erradicar aquesta malaltia, i sobretot afecta a ramaders i ramaderes de Catalunya, que estan preocupats, lògicament preocupats. S'estén molt ràpidament aquesta massiva vacunació, sobretot perquè no hi hagi pèrdues amb la cabana, que són significatives. Una abraçada, José Miguel.
Igualment, una abraçada, cuida't. Un cop més, confiança en la ciència, que ja veieu que les vacunes funcionen. I aquí ho deixo. Ho dic per aquestes persones que a vegades pensen en una vacuna i diuen, no, jo no me la voy a poner por lo que pueda pasar. Bé, vols vendre el teu pis? Si vols vendre el teu pis, escolta'm, estàs d'enhorabona. D'un piso, clar. Perquè quan vols vendre el teu pis, tots poden oferir-te la lluna, però només els de d'un piso es mullen de veritat. Ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però és que el vendran segur. Mira si ho tenen tan clar que el vendran, que ja te'l regalen directament. Doncs què esperes? Tocar d'un piso? Pots consultar les bases d'aquesta promoció a donpiso.com, donpiso.com, i al telèfon de Don Piso. 93 306 90 90. Va, que de seguida parlem amb l'Enriqueta, que la tenim per aquí, i després igual sem una miqueta més savis amb l'Alfred López.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hola, que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Aún no te has ido de vacas y ya estás pensando en las siguientes? Ahora con Halcón Viajes puedes convertir tu síndrome post-vacas en alegría pre-vacas con los Happy Vacas Days. Reserva tus vacaciones de verano con nosotros del 1 al 12 de julio y consigue 50 euros de descuento para tu próxima escapada. Además, participarás en un sorteo para que tus vacaciones te salgan gratis. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues claro, oye, mira, un mensaje. Para deshacerse de una vez por todas este verano de la barriga, de los michelines, y de 3 a 7 kilos, es hacer el plan 1, 2, 3. Oye, que no es un medicamento, que es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos dice los beneficios para tu salud o por apariencia física. ¿Cómo estás, Enriqueta? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, Cruz. Pues muy bien. Mira, adelgazar con el plan 1, 2, 3 es que tiene muchos, muchos beneficios, porque reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Vamos a mejorar la movilidad articular, especialmente en estas rodillas y en esa espalda, ¿no? Y también, pues vamos a conseguir una figura más esbelta. ¿Por qué? Porque desaparece la celulitis, las estrías, la grasa corporal, vas a conseguir los músculos más definidos y tonificados, o sea, una figura 10.
El plan 1-2-3 es natural, ¿eh? Con registro sanitario, claro, es apto para todas las edades, para hombres, para mujeres, que no son batidos, que sigues comiendo, vas a perder peso y volumen, y si estás cansado de hacer dietas y no adelgazar, pues pásate ya al plan 1-2-3, que vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, es que es rapidísimo.
Rapidísimo y seguro, además, Cruz. ¿Te parece que repasemos las 3 semanas?
Adelante, ¿qué hacemos la primera?
Pues la primera semana tomaremos los sobes de piña, que son los responsables porque nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y, sobre todo, a bajar más de 2 kilos.
La segunda semana, ¿cómo vamos a seguir?
Seguimos con los sobes de naranja, ¿eh? Cuidamos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, aparte de perder kilos, bajamos más de 2 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues vamos a rematar, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa localizada, seguimos perdiendo peso sin efecto rebote y el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún centro. Sin citas, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio, donde tú estés ahora, por mensajería y por ser oyente de COPE, sin gastos de envío.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53, y además ya lo verás, el plan 1-2-3 es económico, vas a bajar de peso y volumen. Y Enriqueta, oye, yo sé que soy que pido mucho, pero es que te lo tengo que pedir, porque es el gel adelgazante este de doble acción y las galletas naturales ecológicas con aceite virgen extra. Oye, ¿se pueden incluir con el plan 1-2-3?
Pues lo vamos a poner para los oyentes de COPE, ¿eh? Hoy, para ti, con el plan 1-2-3, pues te vamos a regalar este gel termorreductor con rolón incorporado, cada día un masaje. Bajamos centímetros, drenamos, eliminamos la celulitis y, como no, nos endulzamos, porque también de regalo nuestras galletas de pura fibra, riquísimas para tu desayuno, riquísimas para tu merienda. Te viene gratis con tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono 650-51-52-53. No te lo pienses más. Si quieres perder de peso, la solución, el plan 1-2-3. Eliminas de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante y una caja de galletas ecológicas de pura fibra y riquísimas, las dos gratis con tu plan 1-2-3, sí. Llamando ahora mismo a ese teléfono 650-51-52-53. Ahí estás tú y todo tu equipo, Enriqueta, para informar sin compromiso.
Claro que sí, está mi equipazo, estoy yo para ayudarte a conseguir estos resultados, que me pierdas de 4 a 7 kilos y que me bajes más de 4 centímetros de volumen. Vas a tener un cuerpo 10 porque este verano, porque además que es que te lo mereces, ¿eh? Repetimos el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets Morgans.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a ser una miqueta més savis. Parlem de curiositats amb Alfred López, el nostre divulgador científic que ha fet el nou llibre, la seva setena criatura del llibre. Alfred López, hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Ah, y felicidades por el libro, ¿eh? Otra vez, lo estoy empezando a leer, es como siempre, en fin, no me defraudas a mí. Yo ya sé a lo que voy, o sea que me encanta, ¿eh? Pero hoy sí, vamos a hablar de curiosidades. Por cierto, ya sabeu que el llibre d'Alfred López, el Esto es curiosísimo, la nova criatura les podreu trobar a Amazon. Si poseu Amazon listo, Esto es curiosísimo, de seguida ho trobareu, ¿eh? Alfred, vamos por curiosidades. Sí. ¿De dónde surge la expresión enterrar el hacha de guerra?
Pues mira, la expresión enterrar el hacha de guerra tiene sus raíces en la práctica de los nativos americanos de enterrar sus armas durante los periodos de paz o después de llegar a acuerdos con sus enemigos. Incluso antes de la colonización del continente americano, esta ceremonia ya era común entre las tribus. Entre sus armas estaba el tomahawk, que era una hacha de gran importancia, especialmente portada por los jefes tribales. Y la expresión se utiliza también para describir el acto de hacer las paces o reconciliarse con alguien después de un conflicto, simbolizando el abandono de la hostilidad y la disposición para la armonía. Y su uso en las películas del oeste, las típicas películas del oeste de mediados del siglo XX, contribuyó a la popularización. Pero su origen se remonta a mucho antes, como digo, a las tradiciones y ceremonias de los pueblos indígenas de América, incluso de antes de la colonización, de la llegada de los vaqueros y etcétera.
Enterrar el hacha de guerra, la gran pregunta sería si quan volen declarar la guerra han de buscar on està enterrada la destral aquesta.
Seguro que lo deben saber.
¿Dónde la enterramos? Que no me acuerdo. Bueno, después de esta tontería vamos a por más curiosidades. Y va un poco a la relación, ¿no? Un poco así de las películas del oeste, porque igual que estaba enterrar el hacha de guerra, estaba la otra expresión que vamos a fumar la pipa de la paz.
Pipa de la paz, que también cuando vamos y estamos enfrentados y queremos hacer las paces, vamos a fumar la pipa de la paz. Y esta proviene de la práctica de ciertas tribus nativas también americanas que utilizaban una pipa ceremonial en momentos importantes como la firma de tratados de paz, ¿eh? Fumaban la pipa de la paz y luego enterraban el hacha de guerra. Era todo una simbología.
¿Pero lo hacía en qué? ¿Sabes el orden o no?
Primero se fumaba la pipa de la paz.
Y luego se enterraba
el hacha. Luego se enterraba. Claro, no vaya a ser que enterremos el hacha de guerra y luego tú te saltes el acuerdo de paz y yo tenga el hacha enterrada.
Entiendo. Primero lleguemos al acuerdo.
Primero llegamos al acuerdo y luego enterramos el hacha. Vale. Una vez que está enterrado el hacha, seguimos fumando.
O sea, esa pipa de la paz simbolizaba la firma de ese... una especie de firma de ese acuerdo, ¿no? De ratificación.
Podría haber casos en el que, como para demostrarte de que yo voy en serio y que quiero demostrarte que quiero fumar esa pipa de la paz y que quiero firmar esa paz, entierro primero mi hacha para que veas.
Que haya confianza.
Que hay confianza. Claro. Es todo cuestión de confianza, ¿no?
Entiendo.
Supongo que cada pueblo también tendría...
Su manera de hacer las cosas.
Pues esta pipa era empleada en ceremonias para sellar los acuerdos, desear buenas cosechas, celebrar uniones, nacimientos o muertes, y para conectar con los espíritus en rituales que combinaban lo humano y lo divino. Sin embargo, fue su uso para formalizar declaraciones de paz lo que se popularizó a través del cine del mediados del siglo XX, las películas del oeste, ¿no? Y estas películas, cuando los nativos y los colonos hacían una tregua en sus enfrentamientos, se representaba simbólicamente fumando la pipa de la paz. Hoy en día esta expresión, ya como te he dicho antes, se utiliza comúnmente para indicar el deseo de resolver conflictos y zanjar discusiones entre personas.
¿No? Vamos a fumar
la pipa de la paz y ya aquí no ha pasado nada.
Venga. Hoy en día sería un similar, vamos a tomarnos un gin tonic. Y ahí está, un codo con codo en un gin tonic, ¿no?
Ahí está.
Bien, y más, otras expresiones. Esta vez cambiamos un poco, dejamos un poco estas expresiones más indígenas americanas.
Sí.
¿Y de dónde proviene la expresión estar en la brecha?
Sí, estar en la brecha, ¿eh? Se utiliza para describir que a alguien que lucha por un propósito al que está comprometido, así como para señalar a aquellos que han triunfado o destacado en algo. Mira, está en la brecha, está en la brecha, ¿no?
Está ahí compitiendo ahí. Sí.
Estar en la brecha es que estás alcanzando una meta, ¿no? Y que estás en el meollo, ¿no? Que estás en algo de triunfo. Pues bien, su origen se remonta a los ataques militares de la Edad Media, con donde una brecha era una rotura en la muralla de un castillo que permitía al ejército invasor romper la defensa del enemigo y avanzar hacia la conquista. Por lo tanto, estar en la brecha implicaba estar en la línea de combate, luchando activamente para lograr la victoria sobre el enemigo. Y con el tiempo, esta expresión se ha ampliado para referirse a cualquier situación en la que se está luchando por alcanzar un objetivo, destacando la determinación y el compromiso de la persona involucrada.
¡Ah, que es curioso! ¡Ah, que es una curiositat molt xula!
Sí, senyor. Com digo jo en mi libro.
Doncs per això hi ha un munt de curiositats com aquestes que podreu trobar al nou llibre d'Alfred López. Esto es curiosísimo. De paso, mira, me ha venido perfecto para colocar aquí esta cuña y decir que tienes este libro que es igual de entretenido que todas las curiosidades que nos traes. Esto es curiosísimo, que ho podeu trobar a Amazon. Ho dic perquè és un dia feliç. El fet, portem unes setmanes feliços, doncs, amb la publicació del nou llibre de l'Alfred, que és el setè llibre. Siete libros ya,
Siete libros, sí.
Joder.
Y es el séptimo libro, quinto de lo que podríamos decir la saga de los libros autoeditados de Ya está el listo que todo lo sabes.
Pues en Amazon lo vais a encontrar, ¿eh? Alfred López, oye, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
marxava l'Alfred. Adéu, Alfred, cuida't. Què anava a dir? Que parlarem d'una qüestió, després de totes aquestes curiositats, d'estafes. Hi han tantes estafes com pèls podem tenir al cap. Jo, que sóc mig calb, fins i tot més que tot això. I ja serien poques, en tot cas. Parlarem, en tot cas, del phishing. Phishing és una estafa que es fa per telèfon i ajudada per la intel·ligència artificial que clona veus per enganyar-te. No despertem l'alerta ni l'alarma, però després en parlarem per tenir més precaucions. A tot això ve a col·lació perquè s'han detingut una banda que ha robat principalment tenir com a objectiu a les persones grans, pobretes. Doncs així en parlem. Ara arribem a la una i expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Jo agafo quatre papers i us parlo d'estafes de seguida aquí a Cope Catalunya i Andorra.